Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui parlarem amb Toni Beltran, que és metge de capçalera de Sant Feliu de Guíxols, que ha escrit un llibre sobre dites populars catalanes. Un dels capítols està dedicat a les que tracten la temàtica religiosa. Comencem escoltant la carta setmanal del bisbe francès, que ens fa un avançament sobre les prioritats pastorals que aquest nou curs es portaran a terme a la nostra diòcesi. Unes prioritats que detallarem amb el mateix bisbe la setmana que ve aquí a Església Viva.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Prioritats pastorals per aquest curs 2018-2019. Com cada curs, proposem, com a Església Diocesana, unes prioritats o accents pastorals que cal estudiar i valorar per orientar, renovar i promoure la missió confiada a les nostres parròquies, moviments i associacions. També s'han de tenir en compte, pensant en les comunitats religioses, escoles cristianes, perquè cada parròquia o institució eclesial, a partir de la seva situació actual, de la seva història i de les seves possibilitats, decideixi què cal accentuar durant aquest curs 2018-2019. Per què unes prioritats pastorals? Perquè som molt conscients dels reptes que se'ns plantegen en cada moment per anunciar l'Evangeli de Jesucrist, ensenyar i educar per viure la vida cristiana, celebrar la fe amb els sagraments i donar-ne testimoni estimant i servint les persones. També ens adonem de la pluralitat de situacions de les nostres comunitats parroquials i institucions d'apostolat. Tanmateix, i en relació amb els responsables de la missió pastoral, preveres, diaques, laics o religiosos, ens calen propostes de col·laboració i organització per atendre com cal les parròquies i les activitats pastorals. Cal afegir que les prioritats són fruit de la reflexió dels consells pastoral i presbiteral, i també dels arxiprestes i d'algunes delegacions. Quines són aquestes prioritats? Les trobareu en el document especial encartat en el full parroquial. Però el document té dues parts. La primera és una reflexió per recordar la identitat del cristià. La seva finalitat és fonamentar les diverses prioritats pastorals que concreten la missió de l'Església avui. Aquesta missió és fer néixer, créixer i sostenir cristians perquè visquem i oferim la salvació. La segona part presenta les diverses prioritats per a aquest curs. Quines són? Creure en Jesucrist i anunciar-lo. Aquesta és la primera prioritat. Tota la nostra pastoral té la finalitat d'ajudar-nos a creure en Jesucrist i ser-ne testimonis amb la vida, els fets i les paraules. S'ofereixen propostes per l'anunci de l'Evangeli, la família, la catequesi, l'atenció pastoral als infants i joves, el catecumenat i la confirmació d'adults i la celebració de l'Eucaristia. Estimar i servir. Des de l'experiència fonamental de l'amor de Déu i que transmetem com amor als altres, concretant-lo en el respecte, l'acolliment i el servei. Cal tenir molta cura de Càritas, dels malalts i ancians, de la Frater, de Fet Llum, de l'Hospitalitat de Lourdes, de les fundacions i patronats amb finalitats socials, les famílies ferides i els compromisos amb la societat. El laicat. Els laics són la immensa majoria del poble de Déu. La identitat i missió del laic es fonamenta en el baptisme i la confirmació. Les prioritats cerquen conscienciar els laics de la seva identitat, de la seva missió i responsabilitat. Tanmateix, Cal reconèixer el compromís dels laics en algunes activitats pastorals de les parròquies. Alguns han assumit també responsabilitats cíviques, conscients que la fe implica el compromís a favor del millorament i transformació de la societat. Però en aquests moments cal ajudar els laics a descobrir la seva insubstituïble missió i sentir-se església i església en comunió. Cal reforçar el sentit eclesial dels batejats, ja que sovint van a l'església però no se senten església. Es desitja remarcar la dimensió eclesial de la vida cristiana. També cal intensificar la comunió i coordinació entre parròquies, responsables pastorals i delegacions, perquè dins l'àmbit arxiprestal o de grups de parròquies s'ofereixin els serveis pastorals necessaris per la vida cristiana. També fa falta la creació i la consolidació d'equips parroquials responsables amb el rector. Animeu-vos, però, a llegir el document de les prioritats i a decidir què cal fer. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Xavier Carbó, coordinador de la celebració de l'any Carbó. Precisament a finals del mes passat, de setembre, es va fer un acte d'homenatge, un dels molts actes d'homenatge d'aquest any Carbó. I Xavier Carbó avui ens en fa 5 cèntims, oi que sí, Xavier?
Sí, sí, sí.
Gràcies per estar avui amb nosaltres en el punt de vista. Quan vulguis.
El divendres, dia 21, es va inaugurar una exposició dels alumnes de dibuix i pintura de la castanenca Escola d'Art Josep Lloberes. Les obres de l'alumnat volien ser una reinterpretació pictòrica dels poemes de Xavier Carbó. Tal com diuen ells, no tant per il·lustrar-los, sinó per expressar el que ens havien abocat, trobant paral·lelismes sensibles entre les arts de la poesia i la pintura. I el dissabte, 22 de setembre, dintre els actes de la Fira de Santa Tecla, festa petita de la població, el poble de Cassà de la Selva li va prestar un multitudinari homenatge amb un matinal literari i musical. La sala del centre recreatiu es va omplir de gom a gom de familiars, amics i ciutadans que van voler honorar la seva memòria. Conferenciants, corals, músics, artistes, rapsodes, agrupacions teatrals van participar en un acte que va cloure amb la col·locació d'una placa commemorativa a la façana de la casa natal del poeta. Com deia Martí Vallès, el seu alcalde de Cassà, com a comiat, és que Xavier Carbó i Maimí és i serà sempre un referent per al poble, per les terres gironines i pels països catalans.
Tot seguit parlarem amb Toni Beltrán, que ha escrit el llibre Ensenya'm la llengua, d'Editorial Gregal. El tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvingut, senyor Toni Beltrán. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
Bon dia, benvinguts. Ara l'estàvem fullejant. Déu-n'hi-do, és gruixut, eh? Té 421 pàgines. I a nosaltres el que ens interessa, doncs, és l'apartat religiós, que vostè el titula Ora pro nobis i fes pel que et trobis. I aquí hi ha un munt de paraules que els nostres avis segur que les coneixen molt. Algunes d'aquestes frases també nosaltres. Per exemple, aquesta, no està gaire catòlic.
Sí, home, això, esclar, és un... No està gaire catòlic, es diu molt encara, o no gaire llatí, en el sentit d'una persona que es troba malament, que està malalta, no? El llibre, veuràs que el llibre de fet està dividit en apartats del cos humà, eh? El llibre de la pell, per exemple, l'apartat de la pell, aparell respiratori, aparell digestiu, aparell del sistema nerviós central, els sentits, etc. No? Però després em vaig trobar, a l'hora de fer aquesta recopilació, que hi havia alguns apartats, com per exemple l'apartat religiós, que és el que ara parlarem, que hi havia molta abundància de termes i de girs i de frases fetes al voltant del món de la religió i de la religió catòlica concretament. I, a part d'això, doncs, també hi ha un altre apartat també de paraules que provenen del mar, dels mariners i dels pescadors. O sigui que el llibre, a part de parlar dels diferents sistemes del cos humà, també toca alguns apartats que a mi m'han semblat rellevants, com aquest cas el de la religió.
Anem a repassar algunes d'aquestes frases. Arribar a misses dites.
Sí, home, això es diu molt, doncs, quan una persona arriba tard a un lloc, no? I llavors jo m'hi he trobat, no?, moltes vegades això, doncs, que el metge, doncs, va a visitar un malalt, no?, i el metge arriba tard o arriba i el malalt ja està molt malalt i no es pot fer res, i d'aquí ve la idea aquesta d'arribar a misses dites, eh? La paraula missa dona per molt, eh? Perquè, de fet, llavors, també moltes vegades la gent diu... el que diu el metge va a missa, no? O sigui, que les recomanacions del metge van o anaven a missa, no? En el sentit que s'havien de complir, no? I que un prospecte, de vegades la gent gran et diu, oh, aquest prospecte és llarg com un missal, no? Són aquests prospectes de medicaments inacabables amb tot tipus d'informacions, de vegades que no són gaire rellevants, però que són llarguíssimes a llegir, i llavors això també... Hi ha la paraula aquesta, això és més llarg que un missal. També les misses també es fan servir en el sentit monetari, no? Per exemple, aquest senyor, un senyor que s'ha d'operar, per exemple, no? De diverses coses, no? Però al final algú pregunta, bueno, i les misses d'on sortiran? Les misses, no? Qui ho pagarà tot això? Per tant, la paraula missa és una de les paraules poder més interessants i més importants a l'hora d'una incorporació del món de la litúrgia, del món religiós, en l'àmbit sanitari.
Sortim un ciri trencat.
Sí, és clar, això molta gent a l'hora de les consultes i tot, doncs, et surt amb un ciri trencat en el sentit de no fer una cosa que tu li havies recomanat o fer la cosa contrària a la que tu li havies dit, no? Llavors això, doncs, aquestes persones... es fa servir aquesta expressió també d'origen també de les processons, no?, dels ciris, no?
I això d'acabar com el rosari de l'Aurora, què passa? Quin rosari era aquest, el de l'Aurora?
Bueno, el rosari de l'Aurora era un rosari que molt conegut i quan una cosa que sap que acabava malament, pel que sé jo, no?, que era un rosari molt llarg i no acabava mai, i llavors una mica quan una cosa va maldada i comença una cosa llarga, més aviat llarga, i que acaba malament, doncs, tot això, doncs, hi ha aquesta frase feta, no?, de que això va acabar o acabarà com el rosari de l'Aurora.
També tenim aquesta frase, tenir el mal de Sant Vito.
Sí, el mal de Sant Vito es refereix a una mena de malaltia... tipus com un Parkinson, diguem-ne, una malaltia que sobretot afectava els nens petits. De fet, la paraula tècnica és una corea, la paraula mèdica, diguem-ne. Són malalts, són pacients amb molt de moviment, amb uns moviments molt forts i molt violents i molt continuats, no? I llavors el nen aquest era el tenir el mal de Sant Vito. També d'això passava a qualsevol nen una mica bellugadís i més mogut del compte, no?, més trapasser, diguem-ne, també se li deia que nen sembla que tingui el mal de Sant Vito. Hi ha moltes paraules al voltant dels sants, també, eh? Ja, si vols, ho anirem repassant.
Sí, fer com un Sant Tomàs, per exemple, no?
Sí, el Sant Tomàs, doncs, bueno, la sensació aquesta d'una persona com Sant Tomàs que fins que... d'una mostra d'incredulitat, no? També en el Sant Tomàs... Podríem lligar-ho amb el tema aquest de posar el dit a l'anafra, que potser és més conegut, no? Sant Tomàs, que fins que no va posar el dit a l'anafra no va creure el que li havien explicat, no? Llavors també aquesta paraula es fa servir molt, no? Hem de posar el dit a la llaga, no? O a l'anafra, no? Per poder aclarir una mica una qüestió, no?
I això del Déu que el pela, o el Déu que el va matricular, d'on ve això?
Bueno, això són expressions molt de caire popular, eh? La paraula Déu, el posar la paraula Déu o posar la paraula Maria Santíssima, això representa que en qualsevol frase que tu poses la paraula Déu o Maria Santíssima és crea una sensació d'hipèrbole, no? De donar-li molta més expressió i molta més força, no? Per exemple, això es fa servir molt en el sentit de dir aquell dentista m'ha fet un mal de caldeu, per exemple, un mal de caldeu o de calample, també, però caldeu es fa servir molt, també, un mal de caldeu, o sigui, un mal més fort del compte, no? O també de Maria Santíssima.
I això de sortir amb un ciri trencat?
bueno, els ciris trencats, doncs això és aquella típica persona, la típica persona doncs, que tu li preguntes una cosa o li fas una suggerència i et contesta de mala manera o et fa les coses completament diferents del que tu li havies insinuat, no? Llavors això sortia amb un ciri trencat.
Què vol dir quedar-se per a vestir sants?
Bueno, quedar-se per vestir sants eren aquelles persones, normalment eren dones, que, bueno, que ja entraven amb anys, no? Són les dones fadrines, o sigui que no s'havien casat, però que ja havien arribat a una edat que se'ls havia passat l'arròs, diguem-ne, també, eh? O se'ls havia covat l'arròs, eh? Llavors, d'una manera una mica burlesca, no? Dèiem, aquesta persona es quedarà per vestir sants, o sigui que serà difícil que es casi, eh? Que tingui, que es pugui casar o pugui tenir família, fills, etc, que és el que normalment la gent és el que la gent pretén, no? Tenir una família i tenir fills i tot això.
Aquí n'hi ha una de simpàtica. Semblar la Mare de Déu de l'Empenta. Qui era aquesta Mare de Déu de l'Empenta?
Aquesta la Mare de l'Empenta es refereix doncs, a ben bé al contrari, no? O sigui, una persona molt aturadeta, molt apàtica, d'aquestes persones que els hi costa fer les coses, que els hi has de dir mil vegades, no? Llavors, d'una manera també una mica burlesca, no? Aquesta se'ls hi diu això, no? Sembla la Maria, sembla la Jaumeta, sembla que siguis de la Mare de Déu de l'Empenta, no?
Aquí n'hi ha una que no he sentit mai. Anar-se'n de santificat a matines i anar de son bello a son catelo. Què és això?
Això, de santificat a matines, és aquesta és la més habitual, diguem-ne. Jo l'he sentida, gent gran sobretot. I la de son bello a son catelo penso que és una variant que es diu sobretot a la zona de Mallorca. Significa el mateix. I és una mica aquelles persones que en una conversa se'n van d'una cosa a l'altra sense motiu aparent, no? Van parlant i d'una cosa van a l'altra i van sortint d'un... Bueno, aquesta gent que no tenen un discurs clar i definit sobre el que estàs parlant i llavors quan portes 10 o 15 minuts parlant d'un tema i passant d'un tema a l'altre, doncs l'altre li diu, escolta, diu, sembla que te'n vas de santificat a matines, no? És una altra expressió també que abans es deia molt.
Doncs estem parlant amb Toni Beltrana, que ha escrit aquest llibre, Ensenya'm la llengua, ja porta la segona edició. Això vol dir que ha tingut èxit, s'ho esperava o no?
Bueno, jo aquest llibre s'ha fet amb tota la bona voluntat i tota la bona fe, hi ha molt de treball a darrere, i estic molt content per l'acollida que ha tingut. El segon mes ja d'haver sortit, el mes d'haver sortit finals de maig, el segon mes ja vam fer la segona edició. Jo estic molt content de tota la acollida del llibre. Estic també molt agraït a vosaltres, als mitjans de comunicació, també l'interès que teniu pel llibre. I el llibre vol ser un... De fet, el llibre és un homenatge a tota aquesta generació de gent gran de més de 80 anys que han mantingut totes aquestes frases, totes aquestes expressions. Molta gent d'aquesta són gent que possiblement eren poder mitja analfabetes perquè no havien anat massa a l'escola, no? I en canvi han mantingut un idioma molt viu i molt expressiu, no només en aquest àmbit religiós, sinó en altres àmbits, no? Que el llibre ja ho explica. I llavors el llibre, una mica, a part de fer un homenatge a tota aquesta generació, vol ser una crida a que la generació de la gent més jove pugui també incorporar, naturalment, no totes aquestes paraules i expressions, perquè cada generació una mica té el seu llenguatge propi, però sí que hi ha moltes expressions que jo penso que són interessants, com, per exemple, ser alt com un Sant Pau, per exemple, no?
Tot i que diuen que Sant Pau era baixet, eh?
Sí,
això no és pas Sant... veritat, que era alt.
No, perquè el Sant Pau aquest no és el Sant Pau evangèlic, ah, que sí que és baixet i rebessut, sinó això es refereix a una cofradia que hi havia a l'església del Pi de Barcelona, que sortia una mena de personatge legionari que brandava una espasa molt grossa. I l'espasa era tan grossa que aquest personatge que anava vestit de centurió, de fet havia de ser el centurió que tallava l'orella de Jesús, no? Doncs havia de ser una persona molt corpulenta i molt alta. I l'expressió aquesta, ser alt com un Sant Pau, es refereix al Sant Pau d'aquesta cofradia de l'església del Pi de Barcelona.
Doncs mira, ja m'ha après una cosa nova, perquè tothom es creu que és el Sant Pau apòstol.
No, el Sant Pau sembla ser, per el que jo he llegit i he sentit, que el Sant Pau no era una persona corpulenta
ni
alta,
baixet,
sinó una persona més aviat menuda, no? Però vull dir que aquesta, per exemple, o ser de la pell d'en Barrabàs, en el sentit d'un nen, no?, que és molt dolent o molt d'això, també fa trapasseries, no? jo penso que són paraules que són interessants de que la gent jove també les pugui conèixer, les pugui fer servir, i si les fem servir, doncs les anirem mantenint i les anirem recuperant, que aquesta és la idea final del llibre, no? Que aquest llibre pugui, en certa manera, ser una eina perquè a les escoles puguin també ensenyar tot aquest llenguatge que hem heretat dels nostres avis.
Bé, aquest és l'objectiu. Vostè creu que s'ha anat perdent totes aquestes expressions?
Sí, bueno, concretament les expressions aquestes d'àmbit litúrgic i religiós s'han perdut. N'hi ha moltes, perquè jo me n'he deixat, ja en tinc d'altres de recopilades que no consten en el llibre, però que constaran en una tradició. Per exemple, repicar i anar a processó, repicar i anar a processó és una expressió també d'origen litúrgic i religiós que no surt del llibre, que també hauria de sortir, o sigui, no poder fer dues coses alhora, no es pot repicar i anar a processó. Però, a part de les de tipus litúrgic i religiós, que s'han perdut també per diferents motius, no?, socials, etc., hi ha tot un munt de paraules que expressen conductes del cos humà i de parts del cos humà que, des del punt de vista nostre com a metges, ens interessa que els nostres pacients, futurs pacients, puguin tenir una mica més de vocabulari a l'hora d'arribar al metge i expressar el que els hi està passant. No és el mateix, per exemple, un mal de cap que una caparrassa. I no és el mateix tenir mal d'esquena que està encarcarat. Totes aquestes petites, aquests matisos, diguem, a l'hora del llenguatge, de poder definir amb més exactitud un símptoma, un signe, una dolença, això és molt important que això la població, doncs, ho pugui saber i que ho pugui fer servir a l'hora d'anar al metge i o de senzillament expressar o explicar el que li està passant.
Hem de dir que aquest llibre compta amb il·lustracions de Josep Maria Pous Colí. Doncs moltes gràcies, senyor Toni Beltran. Hem de dir que Toni Beltran va néixer l'any 1955 a Matadepera, però que és canetenc, de Canet de Mar, i Ganxó, de Sant Feliu de Guíxols, d'adopció,
sí. Oi? Molt bé, sí, molt jo porto 30 anys aquí a Sant Feliu fent de metge de capçalera, i, bueno, doncs la meva especialitat és medicina interna, estic també amb un geriàtric, i tot això m'ha comportat, doncs, molt de contacte amb gent ja de gran, una certa edat, i, bueno, el meu interès per la llengua també ve de lluny, i d'aquí, doncs, ha sortit la idea d'aquest llibre, que és un llibre, jo crec que és original, és un llibre molt amè, no és que jo ara hagi de fer propaganda del llibre.
No, però sí que hem de dir, senyor Beltran, que nosaltres aquí hem tractat l'apartat religiós, però que és un apartat, tot l'altre
sí,
fa referència a sistema muscular, a la pell, al cor, a l'aparell respiratori, a la boca, a l'aparell digestiu, al cap, vull dir que
sí,
nosaltres...
No és un llibre ni molt menys exhaustiu, perquè és impossible fer un llibre exhaustiu sobre tot aquest tema al voltant de la salut, però és un llibre, jo crec que bastant complet a l'hora de tocar tots aquests temes, com el tema ara religiós, per exemple, com he dit abans, el tema de marítim, el tema sobre, per exemple, les hores i el pas del temps, que també això té un altre apartat del llibre, que influeix molt a l'hora de que quan la gent va al metge d'expressar una mica el que li està passant o una mica la sensació aquesta de que quan la gent està malalta també canviem una mica la nostra manera de parlar, no? I el llibre una mica toca tot aquest tema, i llavors penso que és un llibre que és prou interessant de cara al públic en general.
Doncs moltes gràcies, senyor Toni Beltran. Ensenya'm la llengua és el títol d'aquest llibre d'Editorial Gregal que hem parlat avui en el programa. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia.
Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge se celebra la Jornada Mundial per al Treball Digne. Escoltem tot seguit el comentari que ens fa el delegat de la Pastoral Obrera del Bisbat de Girona, mossèn Fèlix Mussoll. Déu vos guard.
Déu vos guard. El 7 d'octubre commemorem, per 8 anys, la Jornada Mundial pel Treball Decent. I no és perquè sí. Cal insistir, mentalitzar i denunciar les situacions que generen un malestar creixent i anulen els drets humans i laborals, els més fonamentals. El treball decent és un dret de tota persona humana i les institucions, començant pels estats, l'han de defensar. Un treball és decent, entre altres coses, quan va lligat a un sou digne, que permeti l'accés als béns que són indispensables per a tothom. però difícilment es podrà aconseguir un objectiu tan bàsic com tenir un treball decent i un salari digne, mentre imperi sense cap obstacle a nivell mundial l'economia especulativa i el poder dels mercats financers, que busquen el màxim guany amb el mínim esforç i no admeten regulacions. Aquest sistema econòmic sotmet els estats al seu poder i els obliga a retallar els drets humans. Per tant, és un sistema econòmic que va contra els drets humans. Amb aquesta permissivitat econòmica s'arriba al punt que el treball ja no garanteix sortir de la pobresa. De fet, ho veiem, va creixent el nombre de treballadors pobres. No hi ha un equilibri entre el treball i el salari. Constatem que el treball no garanteix un salari digne suficient. Ens cal estar alerta i sortir al pas de tot allò que ens va deshumanitzant i destruint el sentit comunitari i social de la persona. Com diu el comunicat elaborat per Pastoral Obrera, Càritas, Justícia i Pau i altres entitats d'Església de Catalunya amb motiu del Dia Mundial del Treball Decent, fem una crida a tota la ciutadania perquè amb les seves actituds impulsin unes estructures socioeconòmiques més solidàries i fraternals. Junts arribarem més lluny. És una exigència de la fe.
Gràcies, mossèn Fèlix. Anem tot seguit a fer un repàs als actes més importants aquí a la diòcesi de Girona en els propers dies. Aquest diumenge, dia 7, missa d'entrada del nou rector de la parròquia de la Cellera de Ter. Serà a les 12 del migdia en una missa presidida pel nostre bisbe francès. Recordem que el nou rector de la Cellera és mossèn Josep Maria Castellà. Dimarts, dia 9, segueixen també aquesta temporada les pregàries per les vocacions sacerdotals a 4:45 de la tarda, tots els dimarts de cada mes a la Basílica de Sant Fèlix de Girona. Dimecres que ve, dia 10, visita guiada a la Catedral de Girona, on es donarà a conèixer els diversos treballs de restauració. Serà 7:15 de la tarda, places limitades. Podeu demanar més informació en el correu electrònic patrimoni@catedraldegirona.cat. Repeteixo, patrimoni@catedraldegirona.cat. Divendres que ve, dia 12, festa de la Mare de Déu del Pilar a la Capella de Pedret, a Girona. Missa a 11:45 del matí. També divendres es porta a terme la trobada d'infermeres i brancadiers de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Girona, a 12:15, amb una missa presidida pel bisbe Francesc a l'església parroquial de Cassà de la Selva. També divendres es clausura l'exposició homenatge a mossèn Josep Claparols, que s'ha pogut veure des del mes de maig al Santuari de la Mare de Déu del Món. I avancem, dissabte que ve, dia 13, trobada de corals a l'església de Sant Miquel de Fluvià. A les 6 de la tarda participaran la coral Mondaveus de Torroella de Montgrí, la coral de Vilabertran i la coral de Sant Gregori. Durant les properes setmanes, el comentari dels evangelis ens els portarà mossèn Josep Caselles, que és director de la revista diocesana El Senyal i també rector de les parròquies de Pineda de Mar i de Santa Susanna. Des d'aquí li agraïm, mossèn Josep, la seva col·laboració.
Gràcies a vosaltres.
I també ens serveix per saludar tots els amics oïdors que tenim al Maresme. Gràcies, mossèn Josep, com vulguis.
La indissolubilitat del matrimoni és un jou o és un do? Els participants en els dos recents sínodes sobre la família s'ho van preguntar i van respondre que la indissolubilitat, allò que Déu ha unit, que l'home no separi, no s'ha d'entendre primerament com un jou, sinó com un do, el do d'un amor veritable i fidel. Els esposos que s'estimen sense restriccions fan el do de si mateixos per amor i no s'aturen en qüestions jurídiques, sinó que van directament a la font, i així connecten amb el pla original de Déu, un pla d'amor que s'expressa en la donació mútua i duradora. I aquest pla es manté, malgrat la duresa de cor i les limitacions i pecats de les persones, per les quals Déu té sempre a punt la seva misericòrdia.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.
Ràdio Estel. Girona 103.4.